la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura, un espai de Ràdio Estel dirigit i presentat per ONG ADA. Aquesta setmana el programa tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui, amb el David Romero, responsable de l'associació Birds Friends. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i amb un fragment, per acabar, de l'encíclica del Papa Francesc. I tot plegat amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. I us recordem de nou que escolteu Ràdio Estel, que escolteu la veu dels animals i la natura i que escolteu aquest primer repàs de notícies que comencem amb el recull d'activitats dels centres de recuperació de fauna de Catalunya. El Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà, a Girona, va atendre durant el 2020 a 1.993 animals dels gairebé 19.000 que van ser atesos en els altres centres de recuperació de fauna de Catalunya. Aquesta xifra representa un descens del 16% respecte a l'any 2019 i s'atribueix a les limitacions de mobilitat que ha comportat la pandèmia del Covid-19. La major part dels ingressos d'aquests animals han vingut motivats, entre altres coses, per caigudes des del niu, per traumatismes causats per col·lisions, traumatismes d'origen desconegut i per captures il·legals. A Catalunya hi ha 7 centres de recuperació de fauna que tenen com a funció principal rehabilitar i alliberar els exemplars de les espècies autòctones que ingressen i participar en programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades. També treballen en la conservació de la biodiversitat amb tasques d'investigació, amb tècniques i obtenció de material científic i també mitjançant el foment de l'educació ambiental. En el nostre programa hem convidat, en diverses ocasions, els responsables d'alguns d'aquests centres de recuperació que han explicat la importància de la tasca que realitzen. Seguim en defensa de l'Alguer de Mataró. L'Ajuntament de Mataró impulsa un pla d'acció per a la protecció de les praderies de Posidònia Oceànica i les diverses comunitats associades que viuen en l'espai comprès entre la Riera d'Argentona i Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Compten amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Departament de Territori de la Generalitat i l'entitat conservacionista Posidònia 2021, fundada l'any 2016. Aquest espai de fauna marina, conegut com l'Alguer de Mataró, comprèn una extensió d'unes 3.000 hectàrees i està format per hàbitats protegits que acullen una biodiversitat remarcable. És per aquest fet que va ser declarat l'any 2014 per la Generalitat de Catalunya com a zona d'especial conservació. L'objectiu d'aquest pla és divulgar la importància d'aquests ecosistemes i impulsar actuacions per protegir la seva fragilitat davant els nombrosos impactes de les activitats humanes que amenacen la seva conservació i la de les espècies que els habiten. Aquest passat dilluns, dia 5, va començar el procés participatiu per l'elaboració d'aquest pla de conservació de l'Alguer de Mataró. El termini per prendre'n part s'allargarà fins al 30 d'abril i podran intervenir entitats, agents locals i ciutadania implicada o interessada en fomentar un debat conjunt per concretar les properes actuacions de gestió. El llop és bo, el llop no és dolent, deixem les falses llegendes. Perquè una càmera fotogràfica ha permès capturar la presència d'un llop per primer cop en un segle, al Parc Nacional d'Aigüestortes, a la Vall de Boí, a Lleida. Els agents rurals estan cercant mostres de pèls i excrements de l'animal per establir el seu perfil genètic, que ajudarà a determinar si és un exemplar detectat anteriorment provinent de les poblacions italofranceses o bé es tracta d'un nou vingut. Per la zona s'han ubicat més estris detectors que s'activen amb el moviment per poder determinar l'extensió del seu hàbitat. El llop, víctima de llegendes i d'una negativa reputació, ha estat perseguit i caçat fins arribat gairebé a la seva extinció. Conegudes pressions del lobby caçador i també de determinats sectors del món rural mantenen la postura que cal eliminar-lo i s'oposen als projectes per a la seva reintroducció. Una actitud que necessita d'educació per a aquest sector i de saber que el criteri científic el que fa és destacar els importants beneficis que té el llop com a depredador, ja que ajuda a mantenir l'equilibri de la fauna complexa dels ecosistemes. El passat mes de febrer, 6 entitats ecologistes, entre elles ONG ADA, van presentar a la Generalitat diverses al·legacions perquè el llop fos inclòs com a espècie amenaçada d'extinció. Aquest fet obligaria a elaborar un pla de protecció i de recuperació del llop a Catalunya. Esperem poder constatar en un futur proper l'existència de molts llops arreu dels boscos. I acabem amb dos exemples exemplars i per aprendre tots nosaltres. Doncs es tracta del rescat de dos animals ocorreguts el passat cap de setmana i que, per cert, han tingut força seguidors a les xarxes socials. El primer, al Delta de l'Ebre. Mentre un pagès explicava com es conrea l'arròs a uns visitants, es van trobar un flamenc al terra entre l'arrossar. A l'apropar-s'hi, van comprovar que l'ocell estava embolicat amb un fil de pescar i que se li havia clavat l'ham a la pota. Amb molta cura el van poder alliberar. Tots els presents van coincidir amb l'emoció viscuda en el moment de veure com, finalment, el flamenc, l'animal més emblemàtic del Delta de l'Ebre, va poder enlairar-se i volar. I el segon va ser el rescat d'una tortuga que havia quedat encallada a la Cala Pedrosa, a Segaró, a la Costa Brava. Algunes persones que passejaven per la zona van veure-la immòbil, van pensar que podria estar ferida i van contactar amb la policia local. Diversos agents s'hi van presentar per poder-la alliberar. Posteriorment va ser traslladada al CRAM, al Centre de Recuperació d'Animals Marins. És maco i d'agrair la sensibilitat i la preocupació d'aquestes persones que han ajudat a salvar aquests dos animalons, el flamenc i la tortuga. I aprofitem per recordar-vos que si us trobeu davant un animal ferit o atrapat a fora del seu entorn o en qualsevol altra situació, heu de contactar amb el cos d'agents rurals trucant als serveis centrals al telèfon 93-561-7000, 93-561-7000, o bé al 112, el telèfon d'emergències de Catalunya.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que quan la marmota entra en estat d'hibernació, la seva temperatura corporal es pot reduir fins als 4,6 graus, respirant de 2 o 3 vegades per minut i que tan sols té un mínim de 10 pulsacions durant més de 7 mesos? Encara que les marmotes són parents dels esquirols, la seva mida i el seu pes és molt superior, doncs arriben fins als 8 quilos. El seu hàbitat són els prats i les zones de pastura i les seves costums són diurnes. Les marmotes són uns mamífers molt sociables que formen famílies i grups molt ben relacionats que s'ajuden entre ells pel manteniment i vigilància dels seus caus i les seves cries i que es defensen utilitzant sons d'advertència davant de qualsevol perill. A Europa, al segle XIX, es van començar a prendre mesures per evitar la seva extinció, donat que fins aleshores havien estat víctimes de caceres humanes exhaustives per fer ús del seu greix. A l'any 1948 van ser reintroduïdes al Pirineu francès i des de llavors el creixement de les seves poblacions, així com la seva expansió, ha estat molt exitosa per tot el territori pirinenc. La hibernació de les marmotes es du a terme dins dels seus caus a uns quants metres sota terra, per tal d'aïllar-se del fred de l'hivern. La ruta de la marmota i el despertar de les marmotes són dos dels itineraris existents a Catalunya on es poden observar aquests animals. Estats Units i Canadà celebren cada any el Dia de la Marmota. Segons aquesta tradició, el final de la hibernació de la marmota i el comportament de l'animal al sortir del cau és un bon indicatiu del final de l'hivern.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Fem molt de soroll. Som una societat, sobretot a les ciutats, molt sorollosa. A casa també, però sobretot al carrer, no? Amb els vehicles, les motos que fan uns sorolls d'aquells extraordinaris. Hem de ser conscients que això pot perjudicar certes espècies?
Bé, molta gent considera que el soroll és una molèstia perquè no té relació amb la malaltia, llevat dels casos de trastorns del son. Però se sap que la qualitat de vida i la facilitat en malaltir té molt a veure en els fondos sonors que patim en les àrees urbanes, els que viuen a prop de les carreteres o en zones d'activitats sorolloses. Per això es van fer els mapes sonors i per això se parla ja fins i tot del paisatge sonor. El paisatge sonor és els sons quotidians que un pot sentir en el decurs de l'any, de la vida externa, de la vida natural, i que d'una manera o altra influeixen en les nostres conductes. Un grup de madrilenys els van posar un so de la ciutat de Madrid, de la Gran Via de Madrid, al Canadà, i van observar com el seu estat d'eufòria augmentava simplement perquè se n'en recordaven de la seva ciutat d'on no hi eren. I era senzillament un exercici per entendre que el paisatge sonor forma part del paisatge ecològic d'una ciutat. Nosaltres tenim un paisatge deteriorat. Quan hi ha contaminació acústica vol dir que tenim un paisatge deteriorat i negatiu. I afecta la nostra salut i afecta la nostra convivència, no únicament amb trastorns de sons, com hem dit, sinó sobretot perquè és un factor de malaltia. Com menys soroll, menys malaltia i segur que menys cridòria.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Estimades, estimats i animalons, us vull presentar una cantant nord-americana de blues, pops i rhythm and blues, que va ser molt coneguda, amb molta activitat a mitjans del segle passat. És la Teresa Brewer. El seu recorregut és molt semblant al d'altres com ella, que ja des de petita donava signes de les grans facultats innates que tenia. Fou la seva mare qui la va ajudar, i a poc a poc, presentant-se a concursos de la ràdio, penseu que en aquell temps no existia la televisió, i a poc, dic, també es va donar a conèixer i introduint-se en aquest gran grup com és la música. Però, en aquest cas, és que s'envolta d'una orquestra de jazz que en aquells moments era famosíssima, com és la del Count Basie. Escoltem-la ara cantant I'm Gonna Play No Second Fiddle, I ain't got nobody.
house the other night. I caught you and your good girl having a fight. You with your good time vamp. So now, Papa, I'm gonna put out your lamp. Papa, I ain't sore. You ain't gonna mess up with me no more. I'm gonna play with another key. Then you're gonna hang your head in me.
Saludem de nou a la veu dels animals i la natura, un programa dirigit i produït per ONG ADA, tot l'equip del qual us saluda novament. un programa que escolteu també gràcies a la sintonia de Ràdio Estel i que podeu també descarregar-vos a través de la pàgina web de Ràdio Estel. És temps per l'entrevista i parlem avui amb el David Romero, que ja ens escolta a l'altra banda del telèfon. El David és president de l'associació Verds Friends. David, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Verds Friends, presentem-la una mica, treballa des del 2009, estatus legal també des del 2016, amb voluntaris. És una organització sense ànim de lucre i es dedica, bàsicament, al rescat, a l'acolliment i a la cura d'aus no protegides, exòtiques, en casos també de maltractament, d'abandonament i d'ús per a la caça, etc. Bé, no sé com ha evolucionat aquest centre, parlant una mica dels motius històrics, David, amb aquesta sensació que us trobàveu potser en la creació d'aquesta associació, que és l'abandonament de les aus, no? Potser respecte més a altres espècies o altres tipus d'animals, però en aquest cas les aus quedaven una mica desemparades. Va ser aquest una mica un motiu de la creació, oi?
Sí, efectivamente. Hace, bueno, pocos años que está empezando a haber más empatía hacia el resto de animales, pero hasta hace 10 años no había ningún tipo de conciencia relacionada con el mundo de las aves. Las aves se maltratan a todos los niveles, ya sea caza, mascotismo, industria cárnica, de todo. Bueno, tienen muchísimas problemáticas y nadie se había preocupado. Y efectivamente, antes decías el abandonamiento, no se produce solo por particulares, se produce por las mismas, bueno, ayuntamientos y administraciones que no contemplan la protección de ciertos animales que no son protegidos. Y bueno, vinimos a eso, a intentar cubrir esta problemática que existe y dar solución a todos estos problemas, y es muy amplio. Cogemos todo tipo de aves, aves cinegéticas, domésticas, exóticas, de granja, salvajes, y la finalidad un poco es recuperarlas, poderlas volver a dejar en libertad una vez que están recuperadas, fuertes, desparasitadas, en buenas condiciones para regresar, y las que son exóticas o irrecuperables, que tengan un centro a modo santuario donde poder llevar una vida pues lo más agradable posible y con un poco de respeto hacia sus vidas.
Una associació Verds Friends que té la seu a la ciutat de Barcelona, amb aquest centre, com deies, també d'acolliment de diverses aus, però bé, aquesta sensació que deies també d'abandonament per part de l'administració, detalla'ns una mica en què és que l'administració no protegeix aquestes espècies, bàsicament perquè no estan protegides per la normativa, és així?
Exacto, efectivamente. La problemática que existe a día de hoy es que sí que es cierto que con y gatos desde hace más de 50 años que ya hay una gestión de estos animales, y con las especies autóctonas protegidas, porque se estaban perdiendo, se hizo un trabajo de conservación y se crearon centros públicos administrativos donde se recuperan, pero todos esos animales exóticos procedentes del mascotismo o del comercio y todos esos animales urbanos no protegidos han quedado completamente desamparados. Y ya no hablar de especies que se les decreta como invasoras o aves de granja que ya son como inexistentes ante ojos de cualquier tipo de protección. Los ayuntamientos básicamente lo que ocurre es que tienen presupuestos para el tema de la protección de los animales, de dinero público, pero se centra en la protección de los animales considerados domésticos, perro, gato y hurón. Un animal doméstico de una persona que ha fallecido, de una persona que, bueno, que la han encontrado abandonado, perdida, no hay ningún plan. Aves no protegidas, como un ave muy común, una paloma, una urraca, una tórtola, una turcaz, podría seguir con el abanico. Todos estos animales, al final lo que ocurre es acaban en centros administrativos donde son sacrificados sin ningún tipo de gestión que proteja la vida de estos animales. Y por otra banda, si no, son derivados a empresas contratadas por ayuntamientos de control de plagas, por lo que básicamente acaban con el mismo final.
Després parlarem d'un cas en concret, també a nivell a Madrid, en aquest cas, per exemplificar una mica tot això que dius, i també el cas de les espècies invasores, que també és un terme que pot portar també a certa confusió i a dubtes. Però abans que res també t'haig de preguntar, aquest any especialment, com heu viscut aquest últim any, que ha estat difícil per tots i que no sé si heu pogut dur a terme la vostra activitat amb normalitat.
Realmente ha sido muy complicado y no hemos podido llevar la misma normalidad porque gestionamos un centro con más de 200 aves. Todo eso conlleva recogidas, veterinario, temas burocráticos de documentaciones a muchos niveles. Y hay un problema grave y es que necesitamos recaudaciones de fondo a nivel de personas particulares, ya sea por eventos, ferias, y no hemos podido recaudar nada de este dinero que hemos estado acostumbrados a recibir en los eventos que realizábamos para poder llevar la labor debido al coronavirus. Entonces hemos tenido que, bueno, arrimar más el hombro entre todos los miembros de la entidad y bueno, desde aquí agradecer también a los teaming y padrinos, que son la gente que voluntariamente colabora para que toda la función que hacemos sea posible. Pero sí, efectivament ha sido un año muy complicado y todavía lo está siendo.
Recordem que també que com amb moltes altres protectores o associacions, doncs evidentment funcioneu també a partir d'aquestes ajudes. El Teaming és aquesta donació d'un euro puntual cada mes, no? Que no es nota a nivell particular, però sí amb molta gent, també els apadrinaments, que és donar diners, diguem-ne, per a la cura d'un animal concret, o fins i tot doncs ajudes o donacions particulars, com funcionen molts altres centres. Això ha disminuït. El que no sé és què necessiteu en aquests moments o quina crida especial faries a nivell de material, de voluntaris. No sé si es necessita alguna cosa extraordinària en aquests moments, després d'haver passat un any d'aquesta situació molt difícil.
Bueno, por suerte, gracias al equipo de Visión y a los teaming y padrinos que han ido colaborando, hemos podido tirar adelante con el proyecto, seguir las obras, seguir avanzando, todo a un nivel mucho más bajo, evidentemente, y lo que necesitamos realmente son personas que se quieran unir al proyecto, ya sea físicamente como voluntarios o económicamente. Realmente lo que necesitamos es ayuda de cualquiera de estas dos formas.
No sé si a part d'això, a nivell biològic, també heu notat aquest any, recordem a la primavera, no?, que tothom ens avisava perquè escoltàvem més cants d'ocells i aquestes coses i suposadament hi havia més cria o hi havia més abundància. No sé si també heu notat alguna xifra diferent en el nombre d'abandonaments, de rescats i també d'acollides,
bueno,
parlarem després.
Si és referente al coronavirus, nosotros lo que sí que notamos al principio del coronavirus es que la gente empezó a fijarse más en las aves. El hecho de mucha gente, después con el tema de la Filomena, también empezaron la gente ha habido como un pequeño cambio. Sí que hemos notado que nos llaman más, que la gente se preocupa más de mira, ha quedado este pájaro atrapado, mira, vemos que aquí estos animales tienen hambre, pasa esto, pasa lo otro. De hecho, nada más empezar el coronavirus, hay muchas teorías al respecto, pero hubo una intoxicación masiva de aves en la ciudad de Barcelona. Esto se llevó a fiscalía, se hicieron necropsias, se investigó, pero todo esto se pudo hacer realmente gracias a la presión social que la gente ejerció a través de redes una vez que hicimos la denuncia pública, y fue algo que nos sorprendió porque no era la primera vez que pasaba, pero sí que era la primera vez que la gente se involucraba tanto con estos temas. Y podríamos decir que sí, nosotros en cuanto a las cifras sí que es cierto que cada año nos llama más gente, evidentemente también cada año, pues como cualquier entidad, somos más conocidos, pero no creemos que sea por eso, creo que va directamente muy vinculado a que estamos evolucionando mucho a nivel de conciencia y respeto animal, porque hace 5 años escasos era muy difícil que la gente se animara a padrinar a los animales que encontraba, y a día de hoy es la gran mayoría de gente se va animando a apadrinar para llevar un seguimiento, poder liberar su ave si es recuperable, si es una exótica o no, poder venir a estar con ella, y quiere vincularse, y esto es debido a un cambio. Ahora, ya os digo, cada día recibimos avisos, no solo de aves encontradas, sino de todo tipo de denuncias que os podéis imaginar, y es porque la empatía, el respeto y la conciencia hacia los animales, en concreto hacia las aves, está creciendo indudablemente.
Molt positiu, sens dubte, i és una altra manera de col·laborar, eh? També us ho constatem, perquè en cas de no tenir temps o no tenir diners o no disposar del que sigui, no? També aquestes informacions també són vitals per l'associació, per al seu desenvolupament dia a dia, per poder rescatar animals, per poder tenir-ne cura. Per tant, només informar ja és un gran gest, també. I ara que feia referència a aquests 5 anys, diguem-ne, aquest canvi de consciència, hi ha hagut un canvi de consciència. És general, també hi ha més associacions, suposo que hi ha més informació que arriba a la ciutadania, però vosaltres també hi heu posat el vostre granet de sorra, perquè també us dediqueu a fer això, precisament, a divulgar.
Sí, por supuesto, divulgamos muchísimo, intentamos que se cree todo esto. Nosotros intentamos siempre ser agradecidos porque sabemos que las aves están en un escalón más bajo que otros animales. Yo, de manera simpática, siempre digo que solo están por encima de los peces y de los insectos a nivel social y, ya os digo, de visión, de empatía. Pero queremos ser positivos y nos gusta mucho llenarnos de estos puntos que vemos, porque evidentemente, aunque los lancemos de una manera muy positiva, ahora, mira, pues podemos contar muchos casos, pero este simplemente mes hemos tenido casos de tráfico, hemos tenido casos de peleas de gallo, hemos tenido casos de intoxicación, de envenenamiento, de tiros de aves en la propia ciudad de Barcelona. Claro, hay muchas situaciones muy negativas que envuelven a todo esto. Intentamos retroalimentarnos un poquito con el aspecto más positivo, pero evidentemente queda muchísimo camino, muchísimo.
Us recordo que escolteu Ràdio Estel, que escolteu La veu dels animals i la natura i esteu escoltant la veu del David Romero, que és el president de l'associació Birds Friends, amb més de 5 anys de trajectòria ja en el rescat, cura i també doncs, promoció d'aquesta adopció i apadrinament d'aus, especialment les no protegides, exòtiques, i que, com deies, deriven d'aquests casos, que encara us en trobeu molts, sembla que no n'hi hagi, però, evidentment, derivades de la caça i derivades d'aquest tràfic, que és el tercer negoci, es calcula a nivell mundial, només darrere del tràfic de drogues o d'armes, per exemple, no? Per tant, és una cosa que cal tenir molt en compte quan parlem, com deia abans, d'espècies invasores, perquè a vegades aquest terme no acaba de ser concret, és com despectiu, no? Dir que una espècie és invasora quan, de fet, potser ha estat introduïda de manera voluntària.
Efectivamente, el término es incorrecto y es introducido, no es invasor, porque no invaden nada. Las hemos introducido nosotros por el tema del comercio. Son animales que se comercializaban básicamente para lucrar al comercio de mascotas y por el egocentrismo humano de cada uno de nosotros que hemos querido poseer un trocito de la Amazonia o de África en nuestro salón sin preocuparnos por las consecuencias que pudiera tener. Esto conllevaba la muerte de muchos animales en el camino y una triste vida para muchos de los que sobrevivían viviendo en jaulas inadecuadas, aislados. Son animales que son altamente inteligentes, por ejemplo, en el caso de muchas aves como las citácidas, tienen la inteligencia de un niño de 5 años, y aquí nos llegan aves totalmente destrozadas, animales que se han arrancado las plumas, sino que incluso se han mutilado dedos de los estados depresivos que alcanzan. El tema de las aves invasoras, me gustaría poder aprovechar para dar una explicación,
sí.
Es una responsabilidad realmente de la Administración. La Administración permitió y se lucró con el comercio de estos animales. Ahora la responsabilidad de gestionar éticamente qué se hace con estos animales es de la Administración y se está haciendo básicamente con la muerte de los animales y con el enriquecimiento de empresas privadas. En Madrid, por enlazarlo un poco con lo que me comentabas anteriormente,
sí.
Si van a invertir 3 millones de euros, al final no sé si son 2 millones y medio aproximadamente. El caso es que se va a invertir muchísimo dinero público a una empresa privada que va a matar a una cantidad enorme de animales sin ningún estudio científico que avale que esto realmente va a ser positivo para la fauna, porque muy brevemente os contaré que hay diferentes especies de citácidas, pero las cotorras argentinas, que es la que más abunda, la que más comúnmente vemos en las ciudades...
Estem parlant per definir-ho només, és aquests ocells, diguem-ne, una mica més exòtics, de color verd, no?, amb el ventre gris, sí. Moltes vegades, no?, que veiem, són de tamany petit, i que aquí a Barcelona, per exemple, també en veiem molts a les ciutats.
Exacto, en Barcelona hay como 8 especies de citácidas. Imaginaros que Barcelona ha sido el puerto de Barcelona, ha sido la entrada a Europa del tráfico legal o ilegal de fauna exótica. Las Ramblas existió como punto de venta porque todo esto lo iniciaron los marineros cuando vendían, hasta que se fue profesionalizando y acabando creando tiendas donde durante muchísimos años se ha comercializado con todo tipo de animales. Evidentemente esos animales escapados o abandonados, los poquitos que han sobrevivido, como eran animales salvajes, han tenido recursos para sobrevivir. La problemática es que ahora se están sacrificando y esto va a crear problemas. Va a crear porque cada vez que el hombre intermedia en la naturaleza, sin cierta sabiduría, normalmente no hace flaco favor. Ahora mismo, en Madrid, por ejemplo, que van a invertir tantísimo dinero para sacrificar a estas especies, lo primero que va a ocurrir es que van a crear un vacío ecológico. Exterminar una especie que lleva en un espacio más de 70 años, erradicar esa especie de golpe tiene unas consecuencias. Y os lo intentaré decir muy rápido, ya que en la radio es difícil tener mucho tiempo para explicar estas cosas, pero os comentaré algo que es muy poco popular que se sepa y que es importante que la gente empiece a tener conciencia de ello. Estos animales, independientemente del proteccionismo animal, también tienen en la península en donde habitan, en nuestro país,
sí.
También tienen una labor. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, el halcón peregrino, un ave que se ha invertido muchos recursos en que siga adelante, no se ha preocupado nadie de qué come el halcón peregrino. El halcón peregrino come palomas, que desgraciadamente la paloma de la ciudad es una paloma doméstica, no es una paloma salvaje, y eso le conlleva que la ciudad malvive y adquiere enfermedades, parásitos, que lo hace un animal inmunodeprimido. Si los halcones comen este alimento, ocurre que los pollos cogen tricomonas, cogen otras afecciones y los pollos acaban muriendo. Entonces, ahora el halcón está alimentándose de cotorras y esto le va muy bien. El picudo rojo, un escarabajo que afecta a las palmeras y está considerado un bicho invasor, se está viendo que donde hay cotorras no entra el picudo rojo, ya que el picudo rojo solo se puede controlar con pesticidas. O el gorrión, que se está perdiendo no en Cataluña, sino en toda Europa,
sí.
Se está viendo cómo los nidos de cotorra argentina crían Y algo muy falso que nos comentan, que quitan sitio de nidificación, es incierto. Las cotorras crean sus nidos, no utilizan nidos de ningún animal. Y en esos nidos pueden criar gorriones, estornidos, evitan el picudo, dan de comer a los halcones. Esto es un pequeño ejemplo, muy resumido, de por qué habría que valorar de verdad e invertir dinero en biólogos que hagan estudios científicos para valorar qué especies afectan más, qué especies afectan menos, y las que afectan más y realmente haya que controlar, gestionarlo, pero gestionarlo de manera ética, educando a la población y creando conciencia de cuáles han sido nuestros errores y demostrar que podemos ser seres racionales que lo hacen de otra manera. No, coger mucho dinero público por matar animales.
David, crec que has fet un resum perfecte d'una mica tota aquesta situació biològica, que, com dius, no es té en compte. Vosaltres, quan aneu, per exemple, a l'administració a explicar aquestes coses i a dir, escolta'm, abans de gastar-nos 3 milions d'euros per exterminar una població, per matar una població, en aquest cas de cotorra argentina a Madrid, o certs controls que també es poden haver plantejat a Barcelona en el cas dels coloms o altres ciutats, no? Què us trobeu? Quina resposta us trobeu quan dieu que falten més estudis biològics perquè no n'hi ha?
La indiferencia. Por suerte en Cataluña es diferente a otras comunidades autónomas y en eso nosotros estamos muy agradecidos. No es que sea tampoco que faciliten extremadamente las cosas, pero por ejemplo en Madrid las compañeras de Mis Amigas Las Palomas, una entidad de Madrid que lleva muchos años en activo, está luchando mucho porque en Madrid se gestione todo este tema y todos estos recursos públicos de otra manera, más ética, a favor de los animales y con sentido común, para que tenga un valor ecológico, y se les está ignorando, o sea, no se está haciendo caso omiso. El problema es que detrás de todo esto hay muchos intereses económicos y puede que políticos. Entonces es muy complicado que entidades que no tenemos recursos batallemos contra administraciones o ayuntamientos tan grandes y con tanto poder, y al final es la necesidad es la conciencia social, que la sociedad se preocupe un poco más allá pues del medio ambiente, de los animales, de todo lo que nos rodea, y que se involucre, porque mientras no sea un problema que importe a la sociedad, estos animales y las pequeñas entidades realmente tenemos poco que hacer.
Doncs aquí mirem de fer una mica d'altaveu de totes aquestes entitats i, evidentment, també de la vostra tasca importantíssima, David. I ja per acabar només, perquè ens hem centrat poc també en la tasca del centre, però aquí hi participen voluntaris, veterinaris, i aquest centre de recuperació, els padrins, les cases d'acollida, tot el que fa falta per poder mantenir aquestes espècies no protegides. Però, per exemple, passegem nosaltres per ciutat, per espai rural, veiem una au ferida o abandonada, maltractada. El nostre veí, per exemple, té un lloro o qualsevol espècie, veiem que no el tracta de manera adequada. Quins són els passos a seguir per poder denunciar o per poder portar aquest animal a que vosaltres en tingueu cura?
Lo mejor, como es una pregunta un poco compleja, lo mejor es contactar directamente con la entidad, exponer el caso y siempre asesorarán de la mejor manera. Si es una cosa urgente, coger el animal, meterlo en una cajita con buenos agujeros de ventilación y contactar de inmediato. Si es una especie protegida, se deriva a un centro de gestión de fauna de la administración, y si es una especie no protegida, exótica, etcétera, contactar directamente con una protectora privada, que serán los que invertirán recursos y ayuda a estos animales. Pero lo mejor es asesorarse siempre. Pensar que la pregunta es muy complicada porque incluso cuando encontramos un ave, a veces, en el caso ahora viene la época de cría, tenemos que tener mucho cuidado con qué aves se cogen y no, porque muchas aves no están abandonadas, son animales que simplemente su naturaleza ya es estar fuera del nido a muy temprana edad y tampoco hay que cogerlas. Entonces, tristemente, es una pregunta difícil de contestar y lo mejor es siempre el saber dónde contactar para recibir la información más inmediata posible para poder gestionar de la mejor manera.
A través de quines vies es poden posar en contacte amb vosaltres?
Siempre, si son especies protegidas, gen rurals, si son especies no protegidas, pueden contactar directamente con Versfren. Tenemos teléfono de urgencias, tenemos correo electrónico activo, y si no saben identificar ni tan siquiera la especie, directamente pueden contactar con nosotros y nosotros las asesoraremos. Atendemos 24 horas y sí que es cierto que a veces no se puede coger de inmediato el móvil, pero bueno, siempre está la opción de dejarlo en una cajita y esperar a respuesta.
asociacion.birdsfriends@hotmail.com es aquest, oi?
Exacto.
Asociación, sí. Repetim, asociacion.birdsfriends@hotmail.com. En qualsevol cas també trobeu més dades a la seva pàgina web, que és www.birdsfriends.wixsite.com. www.birdsfriends.wixsite.com. Allà hi trobeu també tota la informació sobre aquesta associació que avui hem intentat definir i que fa una tasca absolutament imprescindible i necessària, perquè és aquesta part de les espècies animals que potser no es tenien en tanta consideració. Aquestes aus no protegides. David, moltíssimes gràcies. Esperem que hàgim servit una mica d'altaveu també de la vostra tasca.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
A tu.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai a la cantant de color Teresa Brewer amb l'acompanyament de l'orquestra del Count Basie. La Teresa, sent molt coneguda, li va faltar un xic per poder arribar a l'estrellat. Penseu que en aquells temps la competència era enorme. La Billie Holiday, l'Ella Fitzgerald, la Sarah Vaughan, en fi, era enorme. Estava especialitzada en cantar blues. Nasqué l'any 1931 i morí el 2007 als 76 anys. Estava especialitzada en cantar blues com els que ara escoltareu i que segueix els passos de la Bessie Smith, famosíssima amb aquesta especialitat dels anys 20 i 30 del segle passat. Escolteu After You Have Gone i el conegut St. Louis Blues. A la propera, si Déu vol.
He done left this time. today. Oh, I'm feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with all her diamond rings, she pulls that man around by her apron strings. Well, if it weren't for powder and all that store-bought hair, no, no, that man I love, he wouldn't have gone nowhere, no. Just as blue as I can be. Well, that man's got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Well, he's got eyes like a fish, talks like a frog, but when it starts to love, ooh, hot dog, I love that man. I love him like my own true self. And if he's gonna leave me, I'm going back to my shelf.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Woo! Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.